feia enveja això ara, eh?
Molta.
Tu ja t'hi veies.
I tant, ja m'estava.
Tu ja t'estaves veient allà a mitjorn, banyant-te, malgrat les meduses.
Malgrat tot.
De veritat. Què tal, Artur? Com vas?
Molt bé, bon dia. Molt bé, bon dia, Josep.
Calor, eh?
Molta calor, moltíssima calor, però ja toca.
És estiu. Eh?
Després de la revetlla, normalment ja entrem en aquesta fase de calor.
Ha mort Erik el Belga.
Sí.
I l'altre dia, quan vaig llegir la notícia, vaig pensar... L'Artur, què en dirà? O què en diria? Perquè el que vaig pensar no goso dir-ho per antena. I és que no t'ha sabut especialment greu.
No, mira, Josep, jo tinc, crec, el bon costum de no criticar mai els morts, perquè crec que no es poden defensar. Però faig una excepció quan els he criticat en vida. Jo, Erik el Belga, vaig ser dels pocs que vaig fer un article molt dur quan va sortir el seu llibre Por amor a l'arte, publicat el 2012 a Planeta, on explicava tots els seus cops i tot el que havia fet. I ell em va escriure i em va dir que era un corrupte, que venint d'un lladre, doncs home, pot ser una mena
d'elogi,
no? Llavors, Erik el Belga a mi és un personatge que sempre m'ha produït una sensació molt estranya, no? Perquè en aquest país nostre, potser per la tradició que hi ha del Lazarillo de Tormes i tot això, ha caigut bé. Ha caigut bé, i aquesta mena de personatge romàntic, adrenalínic, de pel·lícula, que ha fet doncs, tots aquests robatoris d'art, etc., doncs se li ha perdonat tot d'una forma, em sembla, molt, molt generosa i que explica bastant en quin tipus de país vivim. Jo crec que hauríem de repassar una mica la trajectòria d'aquest senyor, que va morir el 19 de juny, amb 80 anys, a Màlaga. Ell va fer 600 cops a tot el món, el van detindre diverses vegades, des de 1966 a Burgo de Osma, i després va passar a la presó de Verbiers a França, on es va fugar, i va continuar, sobretot als anys 80, atacant el patrimoni de Castella i Lleó, d'Aragó, de Catalunya, de Navarra. Què feia? Doncs bàsicament el que feia era entrar a esglésies desprotegides en un moment en el qual, doncs, a més, no hi havien els mitjans per conservar tot aquest patrimoni i va fer robatoris veritablement importants. Però a part dels robatoris que finalment ell, quan l'any 85 passa a la Model, arriba a un acord amb la Guàrdia Civil de col·laboració que fa que surti al cap de poc i que, per tant, els 14 judicis que tenia pendents queda absolt, perquè ell promet que recuperarà una sèrie d'obres i, de fet, en va recuperar més d'un miler d'obres de les quals havia robat. Però el que no s'explica és el que va fer atemptant contra aquest patrimoni. Per exemple, pensem que una de les obres més importants del mobiliari espanyol, la cadira de Sant Ramon, que és un moble del segle XI, per treure'l de la catedral de Roda d'Isàvena, el va destruir, literalment destruir. El va treure a trossos,
a trossos.
I, per tant, aquest patrimoni es va perdre. És com si haguéssim trossejat la Gioconda del mobiliari. Quan, per exemple, va entrar va robar l'arqueta de Sant Martirià de Banyoles, que és una joia a l'orfebreria de 28 peces més la creu, després és veritat que es van anar recuperant bastantes de les peces previ pagament. Ell sabia qui les tenia, però llavors a sobre s'havia de pagar el que ell havia robat. Però és que, a més, el que és fortíssim és que aquesta peça, que és una joia a l'orfebreria del segle XV catalana, mai més tornarà a ser com era, perquè va ser completament deballestada. Llavors, a mi el que em sorprèn és que, per exemple, la catedral de Roda d'Isàvena, que és on va fer les
malifetes
més grosses, a l'any 1995, ell es fa amic del rector i li munten una exposició de les seves pintures, unes pintures bastant fluixes, però és que el reben amb campanes i el reben amb tota mena d'honors i d'elogis. Jo, quan va escriure aquest llibre, publicat per Planeta, aquest llibre estava a tots els museus de l'Estat. Que això és d'una falta...
Ens hem begut l'enteniment.
Clar, és que... És...
O sigui, el depredador.
Exacte.
Dels béns naturals, artístics i culturals del país, homenatjat en els museus, venent-li el seu llibre.
Josep, portada de diaris, setmanals de diaris de primeríssim nivell, entrevistes a televisió. És a dir, el vam convertir en un Robin Hood, i aquest senyor va ser un dels lladres que ha expoliat i ha danyat més el patrimoni històric espanyol.
Però és que amb el pas del temps ell va voler donar la imatge de Robin Hood. Ell volia fer creure que ho feia per expoliar allò que havia estat expoliat, o sigui, per retornar allò que havia estat expoliat. Això és el que deia ell.
Aquest era el seu discurs, però el que és increïble és com li vam comprar. Però saps per què li vam comprar? Perquè és un país d'estuls, és un país d'ignorància. La ignorància és tan atrevida que va primar més el personatge que ell es va crear i que no averiguar què havia fet aquest senyor. És a dir, aquest senyor, quan analitzes els robatoris, que alguns, després les peces es van recuperar, quan, per exemple, ell, una de les més fortes va ser les taules de Pedro Berruguete de Santa Eulàlia Paredes de Nava, aquestes es recuperen i ja està, no passa res. El problema és quan va destruir-ho, perquè ell no actuava sol. Ell actuava amb bandes de delinqüents comuns que els hi era igual esquarterar la cadira de Sant Ramon o qualsevol retaula, qualsevol cosa. Llavors, clar, això què passa? Això passa en un país. A la postguerra ell comença a actuar als anys 60. La llei de patrimonis de l'any 85. Ell troba aquest buit legal i Espanya és un coto de caza per l'art impressionant. Impressionant. I llavors, ell el que fa és fer tots aquests robatoris i després exportar-los il·legalment i vendre'ls. I un cop els té venuts fora, clar, llavors arribes a un acord amb la Guàrdia Civil i ho vas recuperant previ pagament. Clar, és que tot és un... Vaja, és que no té cap sentit. No, és increïble que aquest personatge encara avui hi hagi gent que li faci homenatges. Vaja, a mi em produeix un sentiment de pertany en un país on el patrimoni, la cultura, diguéssim, que tenim patrimonial, és que no es respecta de cap manera.
La mort d'Eric el Belga porta aquesta reflexió de l'Artur Ramon, que, per cert, tornem a ser davant d'una altra restauració, d'un altre Eixeomo, no?
Torna a ser el mateix del que parlàvem, eh? La ignorància portada a l'extrem. Un senyor de València que té una còpia d'una Immaculada de Murillo, una còpia de no massa bona, però no deixa ser una còpia al segle XIX, que el porta amb uns restauradors de mobles, que no sé per què, si tens un quadre l'has de portar a un restaurador de mobles, eh? I aquest restaurador el que li perpetra és una mena d'Eixeomo com el de la famosa Cecília. Clar, i això també fa molta gràcia, és a dir, la notícia, la gent ho comenta rient, no?
Sí.
D'acord que no s'ha destruït cap patrimoni important, però home, s'hauria de... És a dir, un quadre...
Però per què? La primera pregunta, Julià, l'has apuntada. Per què es pensa en un restaurador de mobles per restaurar una pintura? Un quadre, vull dir.
I que a més li cobra 1.200 euros, que per la bestiesa que li ha fet li ha sortit cara. Però és que a més dius, és que tot plegat, és que... En fi...
És un país de fireta, en aquests aspectes.
És un país que estem molt lluny a nivell cultural dels estàndards que hauria de tenir un país civilitzat. I això es veu amb l'Eric el Belga, això es veu amb la Cecília de l'Eixeomo, això es veu constantment. I a més, hi ha una altra cosa que a mi em molesta molt, que és que fem apologia d'aquesta ignorància. És a dir, en comptes de denunciar-ho, fa riure. Jo en un programa de la nostra competència l'altre dia sentia la notícia, els hi feia una gràcia tremenda, no? Perquè ara tots aquests programes tot el dia riuen. Ha, 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 de que era un restaurador de mobles. I fixa't tu. Però escolta'm, això el que s'ha de dir és que...
Però aquest senyor era conscient que era un Murillo.
No, ell tenia aquest quadre com a còpia del Murillo, possiblement es pensava ja que era una còpia del XIX. Mm-hmm. El quadre estava brut o deuria tenir algun...
I aleshores diu, mira, aquest senyor que restaura mobles, que em restauri el quadre.
I què fa? El restaurador aquest, com no en saps,
passa el paper de vidre...
Se li importa la cara i llavors fa una cosa pitjor, que és intentar reconstruir-la, repintar-la. Però és que, clar, repintar-la seguint el model de l'Eixeomo de la Cecília, clar, és esperpèntic. Jo entenc que pot arribar a tenir un punt d'humor, però jo el que voldria dir a l'audiència molt clarament és, si vostès tenen qualsevol obra d'art, qualsevol quadre, objecte, moble, escultura, portin a professionals que n'hi ha ni de molt bons, que faran una intervenció com Déu mana.
O assessorin-se abans.
O assessorin-se. Jo una vegada, Josep, vaig anar a veure un quadre, i vaig trobar que estava com si l'haguessin esborrat. i vaig dir, escolti, però què passa aquí? Diu, no, estava molt brut, era una marina de My Friend. I diu, i ens hem passat el cap de setmana tota la família escopint, perquè amb la saliva ens han dit que ho podríem anar netejant. El que havien fet és havien endut les veladures a base d'escopir, de fregar. Però clar, aquestes coses passen avui. No és que passessin fa un segle, segueixen passant perquè hi ha un desconeixement increïble.
I d'on ha sortit la llegenda que amb les salives neteja?
Això es deia antigament, que amb les cebes, amb les salives... Però és que, clar, jo he arribat a veure...
Jo havia sentit la saliva dejuna, però...
Però que pot arribar a treure aquest vel d'oxidació dels vernissos, no? Però jo he arribat a veure un senyor en una casa rural que tenia quadres del segle XVII amb una manguera. I això ho he vist amb els meus ulls. Netejant el quadre amb una manguera. Rentant-la. Per tant, destruir-lo.
Amb el cotxe alhora. El cotxe i el quadre, tot alhora.
Destruir-lo. Però si tu vols destruir una obra d'art, aigua,
i
foc,
sabó.
I hi ha una tercera que encara és pitjor, que és un mal restaurador. Aquest és el que pot fer més mal.
L'advertència queda clara des d'aquest programa, Artur. Cuida't, gràcies.
Gràcies.